Fa dies que n'estem parlant ahir els promotors d'aquesta quarta pista per l'aeroport de Barcelona construïda sobre pilons, sobre el mar, separada de la costa i connectada amb una passarel·la amb el que és l'aeroport actual. Podem dir que està començant a agafar una certa volada. També ha despertat molt debat social, econòmic, polític sobre el propi projecte, de si agrada o si no agrada als seus promotors. Ara sí, ara ja l'han presentat en societat, ho han fet amb dades, ho han fet amb imatges, molt espectacular realment, algunes d'elles, i que heu pogut anar veient a través dels mitjans de comunicació. Mirarem també de compartir-ho nosaltres a les nostres xarxes socials perquè us pugueu fer una idea gràfica de què és el que s'està plantejant. Això, evidentment, és un projecte que ara ha de començar a córrer. També és veritat que els qui l'han posat damunt de la taula, el que estan demanant-li tant a Aena com a la Generalitat d'entrades, que no el descartin, que el tinguin en compte, que se'l mirin bé. Al govern li demanen que agafi les regnes de liderar una negociació per poder tirar endavant un projecte com aquest. A Aena, que no li digui que no d'entrada, que se l'estudiï amb calma, que se'l mirin amb un cert carinyo i que vegin realment si pot funcionar. A veure, bàsicament, l'explicació o la defensa que en fan els seus promotors és, escolta'm, necessitem que hi hagi una quarta pista d'aquestes característiques, és a dir, que tingui al voltant de 3,5 km de llargada perquè els avions grans la puguin fer servir per enlairar-se. Aquesta pista, asseguren ells, respecta els veïns des d'un punt de vista de sorolls, perquè no passarien els avions per damunt de cap població perquè s'enlairen al mar, i no té tampoc afectació per la Ricarda, no té afectació pel medi ambient, per tant, estudiem-ho. Té contrapartides? Segur que sí. Avui les volem intentar també posar damunt de la taula, pros i contres, per començar a entendre un projecte d'aquestes característiques. Ahir, entre les persones que seien a la taula presentant aquest projecte, hi havia el catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, el Guillem López Casasnovas. Professor, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Quan vostè va rebre aquest projecte per primera vegada, què va pensar?
A veure, val a dir que no estic davant un projecte, estic davant una idea.
Sí.
L'assumim els tres que la vam iniciar, un enginyer i dos economistes, sota la premissa de que hi ha prou, en aquests moments, capacitat tecnològica per portar-la a terme. Per tant, algú pot pensar d'entrada que és una ocurrència, perquè realment sorprèn. I jo ho entenc, que són fins i tot les reaccions que hi ha hagut de desqualificació que s'han fet sense estudiar continguts. Vale, ets tan sorprenent, però el que sí puc assegurar és que no és una ocurrència improvisada. Els tres que hem iniciat aquesta proposta, hem valorat molt la capacitat de portar-la endavant, la dificultat, i en tot cas arriscam la petita, gran o poca reputació que tinguem com a persones, perquè això és una iniciativa de societat civil.
Clar.
El projecte ha de venir ara. La proposta ara és prou ferma com perquè es pugui considerar, i l'han posada sobre la taula del govern. I el govern la rebut amb interès, val a dir això. El que passa és que, òbviament, la consideració concreta de molts detalls del projecte ja no és un tema d'economistes ni d'enginyers, és de la societat en general.
Clar, però jo crec que és interessant, no, senyor Casasnovas, que d'entrada tothom tingui clar, u, que vostès s'han assegurat que això sigui viable, després, que hi ha coses al món, no sé si iguals, però que una mica s'hi assemblen.
Sí, hi ha alguna cosa que s'hi assembla molt, i una altra que dona la impressió que és igual, i no ho és, que és la construcció d'aeroports a sobre d'illes, illes artificials, com s'han fet al Japó,
sí,
a Hong Kong, a l'aeroport de Hong Kong, que això suposa, a part d'una inversió molt gran, una destrossa de territori. Van fer explotar una muntanya.
Clar.
I en l'enderroc van planar una superfície enorme d'hectàrees. Per posar... No estem parlant d'això. De tota manera, quan es van fer aquests aeroports al Japó o a Hong Kong, no hi havia el desenvolupament tecnològic que hi ha ara. I tinguem en compte que la situació actual, que és la part més econòmica i més d'estima al país que ens va moure nosaltres, és que amb les solucions proposades, l'acció contrària a la Ricarda invalida i possiblement deixa en una situació bastant acomodatícia a la pròpia ENA, que volia una solució de molt menys envergadura, de molt menys capacitat de resoldre els problemes d'infraestructura de Catalunya que la que nosaltres proposem. Dit això, es posi sobre la taula, que s'analitzi, que ningú desqualifiqui res, fem allò que se'n diu en dret a l'indubio pro reo, i si després l'estimem entre tots que no es vol, doncs no es vol. Però tinguem en compte que si no volem Ricarda, no volem pilons en el mar, estem condemnant a l'economia de Catalunya a seguir uns camins que seran els de low cost, el que fem ara d'un turisme amb poca connexió intercontinental, només de turistes que compren a botigues, que és el gran negoci d'Aena, i això els condena està molt lluny del que serà l'economia del futur.
Clar. Ara parlem d'aquesta economia del futur, que al final també és una part important del que hi ha darrere d'aquesta idea que heu posat ara damunt de la taula. Però hi ha una qüestió econòmica, que és la xifra, no? Vosaltres heu explicat que amb els càlculs que han fet calculen més o menys que la inversió necessària per construir aquesta pista seria d'uns 2.200 milions d'euros. Entenc que aquesta xifra inclou també la passarel·la per connectar la pista amb terra, diguem-ne, amb el que és l'aeroport, és a dir, tant la passarel·la com la pista, perquè em sembla que aquests dies hi havia hagut una mica de dubtes de si els 2.200 milions eren només la pista en si, i aleshores ens faltava també construir, clar, estem parlant d'una passarel·la d'un quilòmetre una mica més de llargada.
Sí, inclou tot, fins i tot coses que potser no caldran, com és posar una petita torre de control damunt d'aquesta pista. Per tant, és una xifra orientativa que la gent, clar, la xifra sembla molt alta, però pensem que ja Aena estava disposat a fer una cosa que és molt inferior a la proposta de la que estem parlant, que era allargar un poquet la pista, tot i carregar-se algunes zones d'interès ambiental,
sí.
I després desenvolupar tot el que és la ciutat aeroportuària, que és aquí on hi ha el gran negoci de botigues i botiguetes. Per tant, nosaltres fem infraestructura 1.700 versus 2.200. Aquesta és la diferència. Tampoc ens hem de fer un gran massa d'això. És una inversió que es projecta per a llarg termini, 5 o 6 anys. És una inversió que, si compares Madrid, que ja té totes les pistes del món,
sí.
La pròpia ENA decideix invertir 2.000 milions directament amb el hub de Madrid i ningú s'esvera. I aquí, discutint si 300, 400 milions amb un o baix, sembla que això és definitiu per no considerar aquest projecte. Clar.
Un aeroport com el de Barcelona, o com podria ser el de Barcelona si tingués aquesta quarta pista, per ell mateix genera uns beneficis com per pensar que és viable una inversió d'aquestes característiques?
Sí, això és molt interessant perquè Aena és una empresa privada i Aena es mira la gestió de la seva infraestructura.
Clar.
De rendiment pot treure de tot el muntatge que té entorn dels aeroports. Però els aeroports són una peça clau pel país, per l'economia del futur. És el que genera els arrossegaments de que es vengui a instal·lar o no una empresa. No es tracta d'augmentar la capacitat per posar més gent sobre el territori, per entrar amb més creixement, sinó canviar el contingut de creixement. Volem un creixement que sigui molt més adequat al que demana l'economia del futur, molt més orientada, no tant cap a Amèrica, Sud-amèrica, sinó cap a l'Àsia. D'allà vindran els nous materials. Allà, possiblement, nosaltres hi col·laborarem fent el disseny del xip, aquest xip europeu, que tanta aposta és per al cas de Catalunya. I recordo jo sempre una cosa, clar que és molt econòmic això, la gent normalment se té por quan ve una innovació d'aquest tipus. Suposo que quan van desviar rius per dur aigua a Barcelona, com ahir destacava Andreu Mas-Colell, o quan els holandesos van començar a fer aquells dics, hi havia molta gent que devia pensar que això era un disbarat, etcètera, etcètera. I ara està entre la normalitat més absoluta. Però mire, quan una multinacional mira a on ha d'ubicar la seva activitat, per tant, creació de llocs de treball, fa un checklist. I una de les coses més importants, i això està més que aprovat, és si té la connexió intercontinental. Si tu has de passar per altres aeroports per desplaçar-se, ja et perd moltíssim d'interès aquesta ubicació. Llavors, no tenir infraestructures vol dir perdre aquestes oportunitats. I si no tens aquestes oportunitats, després és quan la gent sí que es lamenta. Perquè quan una multinacional marxa, tanca la barraca i deixa 300 persones sense treball, la gent es mobilitza. Doncs de qui plora la criatura?
Clar, jo crec que estem plantejant una qüestió que és molt interessant, perquè al final el que està plantejant el professor López Casasnovas és necessitem que hi hagi aquesta pista no perquè vinguin més turistes, perquè no es tracta d'això, és a dir, no es tracta de potenciar el turisme amb aquesta pista, sinó de crear una pista d'aterratge per l'economia catalana, per entendre'ns, no?
Exacte. És reconvertir el que ara és un aeroport bàsicament de slots de low cost, que porta molt de turisme, d'estades curtes, que és d'on treu el negoci AENA, diguem-ho clar, de tot el conjunt d'activitats que s'envolupen.
Passa que aquesta frase ja me l'ha dit tres vegades en aquesta conversa. Llavors, si el negoci d'AENA és aquest, professor, quin interès tindrà AENA en autodesmuntar-se'l per muntar aquesta pista?
No. És que l'interès no ha de ser de l'empresa privada. L'interès ha de ser del país, de la Generalitat. Si l'empresa privada té problemes per finançar això, que faci una ampliació de capital. Vull dir, no podem supeditar el futur del país a la conveniència d'AENA. El fet de que AENA hagi planificat un únic gran hub, que és el de Madrid, i tota la resta estigui supeditat, com Palma de Mallorca, a mantenir, a través dels excedents, els dèficits d'altres aeroports. Vull dir, aquí, com a societat, ens hem de fer valer. Jo no sé si el govern aconseguirà convèncer AENA. No sé quins condicionants es poden establir, però el que és segur és que si perdem aquesta oportunitat i només consideram el que ara proposa AENA, no tindrem pista, no tindrem aeroport de primera. Estem condemnats a continuar amb l'activitat de low cost que ara tenim. Per tant, aquest és el revulsiu. Entenc que la societat d'entrada la sorprengui, però després que la societat recordi, els sindicats recordin que quan les empreses multinacionals se'n van, una de les causes que se'n miran serà per la falta de connexions internacionals que té l'aeroport de Barcelona.
Una pista com aquesta és necessària per volar cap a on? I ara li estic preguntant des d'un punt de vista econòmic, és a dir, a on necessitem o a on ens interessa econòmicament poder volar de manera directa?
L'aposta, com li he dit al principi, és cap a l'Àsia. Que Madrid i el gran hub en centre i Sud-amèrica, ja, però el futur no va cap aquí, va cap a l'Àsia. I Barcelona està molt ben ubicada, per això el no tenir aquesta infraestructura ens condena a continuar fent més del mateix, que és una cosa que des del punt de vista de medi ambient és insostenible. Per tant, aquesta aposta no la jugam. Tampoc no és una aposta per fer créixer per si la renta del país es tracta de, amb la generació de PIB que tenim ara, convertir-la cap a coses que tenen molt més valor afegit que aquests turistes que passen. A part d'això, els turistes que hi passen, tenim dos aeroports de primera que estan a Reus i a Girona, que quan tinguem l'AVE connectat, que això està previst pel 24 i el 26, estan a 30 minuts. Per tant, no es tracta de condemnar a tot aquest negoci que tenim ara per a AENA de low cost, sinó estructurar millor el territori. I com deia molt bé Joaquim Coelho, si no ens en sortim amb aquesta solució, ja veurem tots, bueno, ja no sé si ho veurem per l'edat que tinc jo, la necessitat de construir un aeroport, que és el que va passar a París amb el Charles de Gaulle, després ho has de fer molt lluny, donada les característiques orogràfiques de Barcelona, a molt d'un 30 o 40 quilòmetres allunyades de Barcelona, i serà de nou un terra vassall pel manteniment de, mínimament d'un territori sostenible. Vull dir, per tant, aquesta és una aposta interessant. No és un projecte. Hem de definir encara alguns contres. Fa falta involucració de l'enginy aeronàutic. Ara tenim ponts i camins. Tenim enginyers de tota mena i condició. Però cal també mirar, acompanyar amb temes mediambientals. Ahir el Joan Domènech Ros, una catedràtica ecologista de pro, va ser capaç d'explicar les bondats de la situació. Les alternatives que s'estan contemplant, totes són pitjors. Excepte, clar, el qui no vulgui cap alternativa i vulgui que l'economia de Catalunya a poc a poc mori per la inanició.
Professor, vostè què li dirà als qui ja ho han dit aquests dies i segurament ho seguiran dient, que aquesta proposta parla d'una economia que ja és del passat i que no ha de ser la del futur?
És al revés. Desgraciadament, molts dels que han opinat no coneixien la proposta, perquè s'ha mantingut confidencial fins que es va portar en el president Aragonès.
Sí.
I precisament quan nosaltres no som un grup organitzat, no hi ha ni una empresa darrere, això que diuen que ja senten l'olor del diner, de tot això que nosaltres estem promovent, no hi ha res de tot això. És una iniciativa de societat civil, de gent que hi posa energia i bona voluntat per, sobre la taula, portar a discutir una idea que és nova. Llavors, jo demano que se miri la proposta i que quan es faci el projecte concret ja anirem tots plegats, però que abans de conèixer la proposta, la idea, hi hagi gent que la desqualifiqui, fa molt poc per un país que vulgui estar a l'alçada del temps. Perquè, repeteixo, si no tens una acció en aquest terreny d'incorporar-te a l'economia nova que ve ara, que és la del xip, la dels nous materials, etc., i això és mirar cap a Àsia, morirem per inanició, la falta d'acció, perquè tot, qualsevol cosa toques, genera suspicàcies mil, tenim el perill de morir en l'intent.
El passa que jo estava intentant recordar, per exemple, no fa tant de temps, fa uns mesos, el govern català, per exemple, va signar un acord amb una empresa coreana, si no recordo malament, per instal·lar-se al Camp de Tarragona per fabricar bateries. Dic, professor, perquè hi haurà gent que li dirà, escolti, però aquesta connexió amb l'Àsia l'estem fent i s'està aconseguint sense tenir aquesta pista i sense tenir aquest aeroport condicionat, no?
Sí, això forma part del que ja tenim i que ara hem de desenvolupar. Aquesta mateixa companyia, quan vegi que per als subministres de materials, per les mil raons, Barcelona Aeroport es queda allunyada dels nostres principals de decisió, el dia que marxi i hi hagi els marranyaus, recordem per què hauran marxat, perquè les nostres infraestructures, a diferència de molts altres llocs, ja no diguem de Madrid, que es guanya per golejada, però també la de Múnich o la de Zúrich, que no són capitals de país, però que són nuclis d'empenta per les noves economies, aquests estan posicionats i nosaltres estem quedant endarrerits.
Anem tard en aquest sentit?
Bueno, no vull dir que anem tard, perquè nosaltres despertam tan aviat, aquesta proposta fa 6 mesos que l'estem pensant, perquè òbviament és un risc. Aquí nosaltres no hi tenim res a guanyar. Al revés, la gent que s'ha desqualificat ha dit coses molt gruixudes de nosaltres. Però en realitat penso que si amb una execució de 4 o 5 anys donem la senyal de que volem estar en el mapa de les grans infraestructures, en 4 o 5 anys podran tenir els desitjos complerts.
Li feia aquesta pregunta perquè fins i tot en cas que un projecte com aquest acabés tirant endavant, no? Sigui quin sigui el disseny final, estem parlant, si vostès diuen que més o menys calculen que un projecte com aquest per fer-se necessita una execució que acabaria rondant els 4 o 5 anys, però també AENA, diguem-ne, en necessita, és a dir, fins aquí 4 anys tampoc aprovarà el pla nou, és a dir, estem parlant d'una infraestructura que ha intentat traslladar a la realitat, difícilment hi aterraria un avió abans de 8, 9 o 10 anys.
Exacte, efectivament. És que les grans infraestructures s'han de pensar en el llarg termini i, per tant, dilatar les decisions perquè no sabem què fer amb la Ricarda, No sabem si Aena el que té com a aposta de país és això, la ciutat aeroportuària o el desenvolupament d'una connexió cap a l'Àsia. Mentre tot això ho discutim i ens estem fent aquesta mena d'araquiri que ens invalidam uns amb altres, estem quedant endarrerits. Aquest és el problema, que el temps passa i si no tens les infraestructures preparades pel futur a mig termini almenys, tindrem un problema greu a l'economia catalana.
La connexió dels aeroports de Girona i Reus amb l'alta velocitat són clau? Ho dic perquè vostè ja ha fet referència, s'havia parlat d'aquestes dates del 24 i 26, però clar, també és veritat que era una inversió que estava prevista en base a aquell acord pels 1.700 milions que tampoc es va acabar fent, i per tant tampoc està clar a data d'avui, diguem-ne, que aquesta connexió ferroviària del 24 i el 26 acabin sent una realitat. I per tant aquesta inversió s'hauria d'acabar fent o s'ha d'acabar fent sí o sí amb la idea que vosaltres heu plantejat, i és una inversió al marge d'aquests 2.000 milions, per entendre'ns, però necessària perquè l'aeroport funcioni com plantegeu.
Exacte. Això és la feina del govern en el puzzle de l'estratègia. Tu has de saber primer a on vols arribar i després de les coses que tu hi pots influir, i amb el tema de la connexió de l'AVE, prou que s'ha pressupostat, prou que s'ha dit, s'ha de condicionar perquè es compleixi. La connexió de l'AVE Reus dels dos aeroports estructurarà molt el territori, deixarà les poblacions molt més estabilitzades del que tenim ara, que és la gran concentració macro a Barcelona. Per tant, diguem-ho d'una altra manera, es tracta de buidar un poquet l'aeroport que tenim ara amb el to aquest de low cost per endinsar-nos a les noves necessitats que requereixen els grans avions, el transport de materials. És una cosa que a vegades un no se n'adona. El transport de materials es fan a la nit, tot el que es mercaderies. Una pista sobre el mar permetria que sobre la nit operàs continuadament, sense cap soroll, sense cap problema, i això ajudaria a que, a part de ser Barcelona, centre de decisió en produccions, etc., ho fos també de la logística de mercaderies, com ara ho intenta ser amb el corredor mediterrani i cap a la connexió europea. Aquestes petites peces són les que el govern que tingui perspectiva de futur, ha d'enganxar per situar Catalunya en el mapa.
Crec que una de les feines que volen començar a fer a partir d'ara és la presentació d'aquest projecte, que ja s'ha fet públic també el detall amb els partits polítics, perquè evidentment aquí, més enllà, diguem-ne, de la implicació del govern, com que sabem com funciona el país, professor, si no hi ha una clara unanimitat política al darrere i és només un govern qui empeny, i més ara que tenim un govern, diguem-ne, amb la força parlamentària que té, no? Tot plegat seria molt complicat que tirés endavant, però com a mínim aquesta primera rebuda per part del govern deia que ha sigut bona o ha sigut positiva?
Sí, efectivament. Nosaltres no estem venent un projecte que ens situï nosaltres amb un interès crematístic. Van anar a explicar-ho en el president Aragonès, pensant fins i tot que això ajudaria en el consens entre els partits que estaven en ple debat pressupostari. Òbviament, la política va per camins molt diferents a la nostra intuïció més ingènua. I ara, avui mateix, anirem al Parlament amb un parell de nosaltres, perquè això no és una organització estructurada, i ho anirem a explicar a qui tingui interès. O sigui, és a petició d'ells, els partits que tenen un mínim de sensibilitat, almenys cap al grup promotor, quan hem vist la seriositat de la proposta, són els que ens criden, i ens podeu explicar això amb un poquet més de detall?
Avui qui els ha cridat? Junts per Catalunya?
Sí, avui. Uh-huh. Avui
ens... I diu que hi va vostè? Amb qui? Amb en Joan Domènec Ros?
Amb el Joaquim Coelho.
Amb el Joaquim Coelho.
Sí, i el... Bueno, perquè això, repeteixo, no és un tema d'economista. És economista, és un tema tecnològic i és un tema mediambiental. El Joan Domènec avui no podia venir perquè alhora ens van dir a tal hora al Parlament, i han fet tot a mans i mànigues per poder ajustar-nos, i som els dos que hem pogut que hi podem anar. L'Eduardo Alonso té classe, no, que és el de Pons i Camins, no pot venir. Ens ajustam a la, Però anem a explicar el mateix que vam explicar ahir en els ciutadans, en els mitjans. No, no hi ha res darrere que amagat, ni hi ha cap interès inconfessable. Però si hi ha dubtes, ara és l'hora de clarificar-los.
Professor López Casasnovas, un plaer que ens hagi acompanyat avui al matí per explicar-nos una mica més al detall aquest projecte que hi va veure la llum i van començar a explicar. Em sembla que venen mesos, setmanes intenses per endavant. Segur que tindrem ocasió de seguir entrant a mesura que puguin anar prenent forma d'una manera o altra a partir d'aquestes converses.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
Que vagi molt i molt bé. El Guillem López Casasnovas en directe avui amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, és una de les persones que impulsa aquest projecte que hi es va explicar, que avui també us hem pogut detallar aquí al matí a Ràdio Estel. Ara en seguirem parlant també en temps de tertúlia i escoltarem també algunes veus. També n'hi ha de crítiques, i també les escoltarem. El Narcís Prat, per exemple, és catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i no ho veu clar. I el Joan Domènec Ros, que també n'és i està al capdavant també d'aquest projecte, defensa que mediambientalment és viable i que no hi ha problema, perquè, per exemple, un dels dubtes és Europa això ho autoritzaria? És la primera qüestió. La segona, i això quin impacte té damunt del mar? Diuen els promotors que és un espai aquest de la costa sense interès des del punt de vista de la biodiversitat. Això és així, no és així, com afectaria la costa? Hi ha moltes qüestions que posa damunt de la taula un projecte com aquest. Avui les seguirem parlant amb experts i amb els companys de tertúlia. Avui amb la periodista directora del Món, la Sílvia Barroso, amb el periodista especialitzat en comunicació de crisi, el Dani Guillem, i amb el professor de comunicació a la Universitat Abat Oliva, en Joan Lope d'Alegre. Fem una pausa molt breu per la publicitat i seguim.
Ràdio Estel.